Hotel Cervera, on hi pot passar de tot.
Ben trobats al cor de la nit en unes coordenades que es creuen i que dibuixen un territori on tot pot ser, on la veritat, la mentida, la reflexió i l'impuls es barregen i formen una mena de tot peculiar. Avui el nostre objectiu, ho hem dit, és l'habitació número 41. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La història de l'habitació número 41 arrenca un matí de primavera, un d'aquells dies en què el sol brilla de manera tímida i prou engrescadora com per fer que la vida tingui un buf nou d'alegria, que es despertin unes ganes intenses de sortir al carrer, de baixar la finestreta del cotxe i deixar que el vent càlid ens porti presagis d'estiu i de temps dolç mentre la ràdio sonen cançons que encomanen alegria de viure. Mi fierito yo me la seducía. En aparatos y el cartel de no molestar. Contràriament als designis de la natura, l'hoste que va entrar aquell matí semblava un esclau de l'hivern. Vestit de negre de dalt a baix, sense cap tret físic que destaqués de manera significativa i més pendent de mirar a tot arreu que de registrar-se com Déu mana. Va demanar una habitació amb vistes al mar, una cambra des d'on pogués veure sense problemes la platja privada de l'hotel. I com que la 41 reunia aquestes condicions a la perfecció i estava lliure en aquell moment, doncs li vam adjudicar sense problemes. El vaig acompanyar a l'habitació i el primer que va fer va ser anar directament al balcó, obrir les portes i sortir a guaitar. Va mirar la platja, va mirar cap a dalt, als costats, i va tornar a mirar la platja. I es veia que no ho feia com la resta de la gent, amb ànim de comprovar la vista i el paisatge. Buscava alguna altra cosa, però no ho tenia clar. El vaig veure observar-ho tot, com si mesurés les distàncies, però tot i així no vaig ser capaç d'esbrinar què el preocupava, què intentava buscar. Després d'instal·lar-se, va baixar a recepció i ens va preguntar per les sortides i entrades de l'hotel. Volia saber si hi havia una segona entrada, si hi havia entrada de pàrquing, com entraven les mercaderies, si hi havia escala d'incendis i si es podia accedir a la platja des de qualsevol altre lloc. Vaig estar a punt d'avisar el director, pensant-me que era un inspector que venia a comprovar si les instal·lacions de l'hotel estaven en condicions. Però no ho vaig fer perquè un sisè sentit em va dir que aquell paio no era inspector de res. Els seus ulls brillaven de manera especial quan li anava explicant la realitat del nostre establiment. En lloc d'apuntar i de somriure amb aire de ja els tinc, l'home de negre semblava respirar alleugerit cada vegada que li deia que no existia allò que em demanava. El fet de només tenir dues entrades i una al costat de l'altra i una única via d'accés a la platja, lluny de provocar-li neguit, semblava fer-lo feliç, molt feliç. That was me. Va observar amb deteniment la sortida de la platja, el passadís estret que hi havia a continuació i que només utilitzava el personal de l'hotel, i també va mirar cap al seu balcó com si esbrinés l'angle de visió que hi havia de dalt a baix i sobretot de baix a dalt. Era molt estrany tot allò, però jo no podia fer res més que complir amb tot el que em demanava sense preguntar, tot i que, esclar, cada nova petició aixecava noves sospites i nous dubtes. Durant dos dies no va passar res digne de ser esmentat, tret esclar de veure l'hoste sempre vestit de negre, guaitant pel balcó, passejant per la platja i mirant sempre amunt i avall. Al matí del tercer dia va venir un grapat de gent molt moderna i molt fashion que ho tocaven tot, ho preguntaven tot i s'ho miraven tot com si no fos prou bo per ells. I know it's late and you're tired. Després va venir una rossa espectacular que semblava ser el centre d'atenció de tota la tropa de moderns. Em vaig esforçar per recordar on l'havia vist abans, tot i que tenia la sensació de que era una persona coneguda, no l'acabava d'identificar. Think it is my brother Charlie. Think it is L'endemà va començar el desplegament, càmeres, focus, estilistes, gent amunt i avall i tots al voltant de la rossa espectacular de cul rodó i mirada distreta. Van ocupar la platja de la Baix. Vaig veure clar que estaven a punt de fer un reportatge fotogràfic i com que tots anaven amb la revista Vogue sota el braç, vaig deduir que hi treballaven. Em va tocar fer d'enllaç entre l'equip i l'hotel i per tant era la platja amb ells. La noia es va despullar i els fotògrafs van començar a disparar. La veritat és que veient la nua, els seus ulls perdien protagonisme. També és veritat que si bé ella es movia amunt i avall sense res, els fotògrafs tenien cura d'agafar-la sempre amb les parts més preuades del seu cos degudament cobertes.
¿Nos vamos o nos quedamos?
Bueno, ya.
¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer.
En un moment donat vaig sentir un clic diferent, com més llunyà. Vaig mirar cap al balcó de la 41 i vaig veure l'home de negre amagada darrere d'una Nikon que no parava de disparar. Cada clic una imatge, cada imatge un somni robat. Cada somni robat un taló de molts euros. Vaig tenir un debat de consciència entre dir-ho i no dir-ho i vaig optar per no fer-ho. Al cap i a la fi tots eren clients amb els mateixos drets. Al cap d'uns dies va sortir el reportatge original de la noia i els seus complements de moda. Molta moda i la carn justa, res destacable. Poc temps després, una altra publicació mostrava la noia rossa vista des d'altres angles molt més suggeridors i força més evidents. Elsa Pataki nua, deia el titular. Veient el reportatge vaig pensar que l'home de la 41 havia fet una bona feina. No, és que no està raro, sí.
Yeah.
Doncs aquestes nits reversibles d'Slobos Lesbian també fan que avui fem una mica de programa reversible, perquè hem canviat alguns ordres. Ara, això sí, ja sabeu que l'ordre dels continguts mai altera el resultat final d'un programa de ràdio, eh?